Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Aquest cap de setmana han acabat les proves pilot del cotxe autònom sense conductor en un tram gironí de l'AP7. El projecte té per objectiu que en un futur puguin circular vehicles intel·ligents i també convencionals per aquesta via. Les proves s'han realitzat durant 4 dies en el tram que va de Vilademuls a Salt, però no s'ha fet amb un cotxe sense conductor. A l'interior hi havia supervisors que s'encarregaven d'analitzar com actua el cotxe davant les informacions que transmet la infraestructura. En declaracions de la xarxa, Daniel Marco, que és el director general d'Innovació i Economia Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, ha explicat que les proves d'aquests dies els han permès testejar la tecnologia del futur i veure com conviuran els vehicles actuals amb els que s'imposaran d'aquí uns anys. El director també ha parlat dels diversos escenaris que s'han pogut analitzar arran de les proves. L'escoltem.
Un escenari era el d'assignació dinàmica de carril. Això vol dir assignar un carril concret de l'autopista P7 a vehicles sense conductor. Una altra detecció de zona d'obres, que el vehicle autònom, no?, li avisi la carretera que existeixen obres, o presència d'embús.
La prova forma part d'un projecte europeu anomenat InfraMix, amb l'objectiu de preparar la carretera per a la coexistència entre futurs cotxes autònoms i els cotxes convencionals. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detectat en un any a Lleida fins a 17 denúncies falses per maltractament de dones marroquines per aconseguir papers. Les dones, la majoria d'elles dedicades a la prostitució, denunciaven maltractaments d'alguns dels seus clients i els pagaven per deixar-se inculpar. Ens ho amplien des d'UAU Lleida Ràdio. Jordi Sebastià.
El jutjat investiga 23 persones, entre elles les 3 considerades líders de la xarxa i 4 homes que haurien cobrat per deixar-se denunciar. Els 3 que van ser detinguts per aquests fets també se'ls acusa de pertinença a grup criminal, ja que s'encarregaven de reclutar les noies i acompanyar-les a denunciar i demanar ajudes. En tots els casos es dona la circumstància que pocs dies després de denunciar sol·licitaven el permís de residència especial i l'ajuda de 5.000 euros a què tenen dret les víctimes de violència masclista. Segons la memòria de la Fiscalia General de l'Estat, l'any 2018 es van obrir 14 investigacions per suposades denúncies falses, la qual cosa suposa 0,083% del total.
Gràcies, Jordi, des d'UAU Lleida Ràdio. Més qüestions. El cuiner calafellenc Jordi Guillam ha guanyat aquest cap de setmana la Copa Mundial de Xefs de Restaurant d'Hotel, que, com dèiem, s'ha celebrat aquests darrers dies. Ens ho detallen des de Bellvei Ràdio. David Canto, bon dia.
Bon dia. El cuiner de Segur de Calafell va compartir el guardó aconseguit aquest dissabte amb el seu equip del restaurant L'Omam de l'hotel Le Méridien Ra de Sant Salvador, al Vendrell. La competició es va disputar a la ciutat de Gaziantep, a Turquia. L'equip de Guillem va ser superior a la resta de participants. El premi avalaria, doncs, l'encert de l'hotel quan va oferir a Guillem la possibilitat d'incorporar la seva cuina a l'establiment. Segons recull Nació Baix Penedès, Guillem lidera una generació de cuiners baix penedesencs que es va fer popular des de l'esforç comú del projecte Terra i Taula, defensant productes, productors i cuina de proximitat i qualitat. El xef calafellenc és un dels cuiners més reconeguts de Catalunya per la seva cuina detallista, contemporània i a la vegada de proximitat. El cuiner ha viatjat per tot el planeta per conèixer sabors, productes i tècniques de cuina. És especialista en gelats. Aquest premi se suma als molts que ja ha rebut.
Gràcies, David, des de Bellvei Ràdio. I a aquesta hora recordem que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg, comença avui a jutjar el cas del cantant mallorquí Josep Miquel Arenas, àlies Baltònic, sense la presència, però, de l'acusat, que no pot sortir de Bèlgica sense ser detingut. De moment, això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
Notícies en xarxa.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Comencem una nova edició del magazín El més calent a l'Aigüera. Avui comencem ja setmana, aquesta setmana que la comencem avui, dia 16. Ja hem passat aquest equador del mes de setembre, quasi l'estem passat, fins al dia 22. Cristina Cantal, bon dia, bona hora.
Bon dia, ja tornem a ser dilluns.
I érem ahir, eh?
Eh?
Ahir érem dilluns i avui ja tornem a ser, eh?
Sí, sí, és el que passa, eh? Les setmanes passen volant, però ens encanta, engegar setmana aquí, el més calent a l'Aigüera, i poder, poder parlar amb els nostres oients a través de les zones.
Sí, 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 el que passa que el dilluns, bueno, depèn, no? Ell passa un xic més, no?
Amb ralentí.
En ralentí, no? En ralentí. I el divendres ja vas, ja vas amb la setena o la novena marxa.
El coet, el cul i cap a gas el cap de setmana.
Molt bé. Sergi Corral, bon dia, bona hora, benvingut.
Molt bon dia a tothom.
En Sergi, que ja està agotant l'última setmana.
Sí. Per mi, que passin ràpid els dies va sent mala notícia.
Exacte.
Perquè cada dia en queden menys de vacances, això.
Cada setmana.
Això no falla.
Sí que és veritat, tens tota la raó.
Nosaltres ja hem començat a comptar quants en queden per Nadal, no?
Ara.
Ara, molt bé. Doncs molt bé, doncs comencem aquesta primera hora del més calent a l'Aigüera. Parlem del temps, tindrem el resum de premsa, felicitem tothom qui sigui el seu sang, el seu aniversari. Coneixerem què passava ara fa un any, ara en fa cinc, refrany del dia, també les cançons. I la Montse Hidalgo avui ens portarà a l'Un per Un amb una entrevista amb en Manel Río San Martín, guionista i productor executiu de la sèrie de sèries de televisió espanyola, de televisió, no diu espanyol, televisió i escriptor, i que ens presenta la seva última novel·la, La huella del mar. Tot això, si es queden nosaltres ara aquesta primera hora, i esperem que també ho facin la segona, i com no, amb tota la programació. Molt bé, doncs, Sergi, què passa? Com sempre, comencem a parlar del temps, i avui te vull fer un comentari sobre aquestes webs del temps.
Sí, digue'm.
Perquè aquest matí estava mirant, poses el temps a l'escala, i ja saps que te surten un piló de pàgines que marquen temperatures, i no hi havia unanimitat amb les temperatures d'avui, amb les màximes i mínimes. Algunes posava 27, altres 24 i altres 21.
Vale.
Això és normal, això?
Això és normalíssim. Totes les previsions aquestes, tant de les del mòbil, com les que tenim en el mòbil, com les previsions també, per exemple, del Servei Meteorològic o de l'Agència Estatal de Meteorologia, que també et surten de forma automàtica, són previsions automàtiques basades en un model meteorològic X, l'altre en l'I, l'altre en el Z, l'altre en el D. Clar, què passa? Aquests models meteorològics, hi ha una cosa, i us heu d'imaginar, això és una mica difícil d'explicar, eh? Us heu d'imaginar una xarxa, una quadrícula, d'acord? Hi ha models que aquesta quadrícula, el tamany del quadre, és més gros que no pas uns altres. Què passa? Quan més gros sigui el tamany del quadre sobre el mapa, vol dir que més territori hi ha per cada quadre i menys precís és. Menys precisió tens, per exemple. Si hi ha quadres que són de 15 quilòmetres per 15 quilòmetres o de 20 quilòmetres per 20 quilòmetres, per tant, t'agafaria des de l'escala fins a la Bisbal. no és el mateix la temperatura de la Bisbal que la temperatura de l'Escala.
Correcte.
Però el promig que t'ensenyen és exactament el mateix.
És exactament el mateix. Hi ha quadres que afinen molt i fins i tot són de quilòmetre per quilòmetre o de 2 quilòmetres per 2 quilòmetres. Per tant, el promig aquest seria més ajustat a la temperatura del lloc. Què passa amb els que agafen, per exemple, la temperatura de 21 graus? Que potser el punt aquest del requadre on agafen la temperatura no cau sobre terra, sinó que cau sobre el mar. I agafen la temperatura de la superfície del mar, que ara mateix són 21 graus. Vale?
I te la posen com a màxima.
I te la posen com a màxima. Aleshores, d'aquí a que hi hagin aquests errors, i sobretot en el cul de sac on estem nosaltres aquí a l'Escala, això ens afecti molt més que normalment les previsions no acabin de quadrar.
Què et sembla?
Mira, ja tenim una cosa nova presa i realment és curiós. Per tant, el que hauríem de fer és, en el moment en què, per exemple, vulguem saber el temps a l'Escala, anar a buscar, doncs, observatoris pròxims o pàgines web molt properes que sigui concret. Aquestes generalistes, que en veritat són les que més sovint fem servir, en veritat tenen paràmetres més amplis.
Exacte, sobretot les automàtiques. Si, per exemple, consultes una previsió de l'Agència del Servei Meteorològic o l'Agència Estatal de Meteorologia, hi ha sobre un mapa, que sobre el mapa plasmen els valors, etc. Això és molt més ajustat a la realitat, no? El problema està en les automàtiques aquestes que mai saps d'on és l'origen d'aquelles dades.
I que són les primeres que et surten a Google, sovint.
Sí,
per tant, tingueu criteri a l'hora de mirar i d'informar-vos sobre el temps quan mireu per internet.
Ho veus, Cristina?
El missatge.
Fixa't tu, ara estàs amb una cua del pa que no vas a comprar mai. Però estàs en allà i te diuen, ostres, no sé què passa, que avui estava mirant el meu mòbil prediccions de Caldes de Malavella i no n'hi ha cap d'igual. Després, tu que li contestes?
No sé, jo la veritat ja et vaig dir que jo surto de casa i segons el temps que vegi em poso el jersei o no.
Diu, no, això són unes quadrícules que fan. I... Tu t'has de fer la xula, ara.
Ara sí, jo li ho explicaria amb ciència para tontos, bé, no saps allò.
Quadrícules, sí.
Exacte. Sí. Pues mira, ja tenim més coneixement, Joan.
Perfecte. I cada dia un xic més, amb en Sergi aquí, escolta'm això... El seu apartat, aprendrem moltes coses. Molt bé, doncs ens anem ja a lo que és el que dona d'avui, el que és el temps, i tenim ara una temperatura actual a l'estació meteorològica d'en Benjamí Gallegos de 24 graus, aquesta és de fiar.
Sí, i tant.
Perquè aquesta, la quadrícula...
La quadrícula, en aquesta és puntual, no hi ha quadrícula, és observació d'un punt concret.
I si ens anem a l'estació meteorològica del Club Nàutic, marca 21 graus en 7. Aquí agafa més la temperatura de l'aigua del mar, pot ser?
Exacte, està molt més proper del mar i té molta més afectació.
Molt bé, doncs aquests són els valors. Sergi, a partir d'ara què passa?
Doncs bé, ens esperen aquesta, la jornada d'avui, la jornada de demà, les dues properes jornades en podríem parlar, un temps molt plàcid, molt assolellat, cel pràcticament absolutament serè, només potser la propera matinada de la pròpia humitat, algun nuvolet cap a mar o calitja, fins i tot, i poca cosa més, matinades fresques, a primera hora has de treure la jaqueta a passejar, però a migdia pots fer una banyada tranquil·lament sense cap mena de problema perquè la temperatura és molt agradable, no? Fins i tot avui voltarem aquests 24-26 i demà fins i tot voltarem els 27-28. Per tant, demà encara pujarà més la temperatura a migdia. Vent també amb règim de calmes o terrals a primera hora, de garbinets, a migdia un xic de marinada, no tan intenses com a l'estiu perquè aquest diferencial de temperatura no és tan elevat, una miqueta més fluixes, i una altra vegada cap al vespre girant cap a mitjorn, no? O cap a garbí fins a calmar pràcticament, i una mar també molt tranquil·la, és res comparable amb el temps que vam tenir la setmana passada, no? La notícia està en el que farà aquesta setmana a partir de mitjans i sobretot a final de setmana. Que aquí potser han canviat una mica les tornes i a partir de dimecres, dijous, el panorama és una mica més insegur. Divendres pinta que s'aguantaria, però malauradament dissabte, dia d'avui, pinta en canvi de temps. Ja veurem cap on van els trets.
És que és curiós perquè aquesta setmana la comencem d'estiu i l'acabarem de tardor.
Ja veurem.
L'acabarem de tardor perquè comença...
Ah, bé.
Comença l'estació meteorològica i el canvi d'estació.
Vale.
Anava per aquí, eh?
No, val.
Mira, t'ho diré concretament. Tardor, 20... Ah, no. 23 de... Serà dilluns.
Serà dilluns,
vale. 23 de setembre, tardor, 23 de setembre, a les 9 i 49 minuts.
Doncs.
Horari, és hora del sol.
Per tant, aquesta setmana estem a l'estiu. De moment encara estem a l'estiu.
Sí, sí, sí.
No deprimim el personal.
Ells ja hi són, eh? Els meteoròlegs ja...
Ja esteu a la tardor.
Ja estan a la tardor.
Sí. Perquè comença l'1 de setembre.
Ells anem, van diferent.
Anem rodons. Sí,
sí. Que és quan comencen en tots aquests canvis meteorològics. Home, que hi hem viscut aquest principi de mes.
Això, veus? Ells ja van... Sempre van avançats. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs, Sergi. Moltes gràcies. I demà més.
Demà més i millor.
Però no millor perquè és impossible, com dèiem abans.
Fins demà.
Bon dia a tothom. Bon dia.
Doncs bé, en Sergi, que com cada dia, aprofitant que el tenim aquí, Cristina, veus el que anem aprenent? I es pensaven que ho sabien tot. Ui, espera que t'he baixat el... Ara.
Dic que aprenem molt, la veritat, perquè no és el mateix veure aquesta informació, per exemple, via internet, no?, que tot la puguin explicar en primera persona, i exacte, la veritat és que, a part, en Sergi sempre ens ho fa molt detalladament perquè anem ampliant el nostre coneixement meteorològic.
Exacte, veus? Ara quantes coses tindràs que explicar del temps si alguna vegada sents, oh, és que a mi m'ha passat...
Al final m'hi aficionaré, ja veuràs, que jo no m'he mirat el temps en la meva vida i ara m'hi aficionaré.
Exacte. Com facin el temps per la... Silenci. Silenci, aviam. Sí, oh, això ja en Sergi ja ho ha dit aquest matí. Molt bé, Cristina, anem a preparar els diaris, a veure què ens explica avui la premsa, com s'ha llevat avui la premsa. Molt bé, doncs comencem els diaris de proximitat.
Doncs comencem amb l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dilluns 16 de setembre, que obre amb aquest titular. Condemna a Catalunya i afegeix que els moviments del Suprem esvaeixen la possibilitat de fer complir la sentència als presos polítics fora del Principat. I a la fotografia principal hi podem veure Pere Aragonès, el nou coordinador nacional d'Esquerra Republicana, i l'acompanya aquest titular. Lideratge reforçat a Esquerra. El tàndem Junqueras-Rovira assoleix el 88% dels vots dels militants.
Perfecte. Doncs avui era protagonista a totes les emissores que li feien al matí.
Un dia d'aquells complexos, complicats. Bé, doncs anem cap al diari de Girona, si et sembla, que obre amb aquest titular. Roses i Empúria Brava són dos dels punts amb més risc d'inundació d'Espanya. Afegeix que un informe de l'Observatori de Sostenibilitat alerta del risc que hi pugui haver catàstrofes cada 10 anys en urbanitzacions construïdes en terrenys inundables.
Estem referint a la zona dels Aiguamolls, allà a la Santa Margarita, tots aquells canals, que a dia d'avui no es hagués deixat fer tot això.
No.
Però aquella època no hi havia cap control.
És que realment tenim un Venècia 2 a l'Alt Empordà, però clar, realment això té les seves conseqüències, i veient, doncs, per exemple, el que ha passat cap a València amb aquestes fortes pluges, doncs realment és preocupant saber que tens la casa construïda sobre una zona inundable, realment.
Sí, i no es va fer més perquè va haver-hi un moviment Salvem els Aiguamolls, en contra els anys 70, un moviment molt fort, que si no allà encara hi hauria molt més del que hi ha, i al final doncs, es va declarar allò de la zona no urbanitzable, i també doncs, amb l'arribada de declarar-ho zona del parc natural i tot això s'ha pogut preservar aquell entorn, si no, imagina't com hagués crescut.
Ara és zona protegida.
Protegida, sí, uh-huh. Hi ha el parc natural també, i bé, tot això s'ha pogut guardar, si no, vés a saber.
La fotografia principal del diari de Girona, podem veure uns quants valents que encara es van banyar a l'estany de Banyoles aquest cap de setmana, i el titular és l'estany dels nedadors. Afegeix que Paco Gal i Mireia Belmonte doncs, van ser els més ràpids dels 2.500 participants en la travessia. 2.500.
Clar, com arribava el primer, sortia l'últim.
Sí, quasi bé. Home, l'estany és gran, eh?
Sí. Sí,
realment, tampoc queda curt, la nedada.
Clar, si van de punta a punta, no es van poder tirar tots. Això a vegades passa, jo com veig la sortida allà de la Marató de Nova York, aquella imatge aèria sobre el pont, que penses, com arriba el primer, ha de quasi de sortir l'últim, perquè allà ja no saps quanta gent...
Allà és molt, molt gran, és molt, sí, sí. Bé, ja hem de dir que sense neoprè, vull dir, realment valents es van banyar...
Home, ja veus...
En banyador, diguem-ho així,
a Barcelona, que fan aquella travessa per Nadal, no sé si l'has vist mai, allò que a vegades surten imatges, per Nadal també fan una travessa, la travessa del port de Barcelona.
Sí.
Que també allà dius, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. En ple mes de desembre tirar-te a l'aigua, s'ha de tenir valor.
I les Sant Silvestres i l'Avinguda de l'Any Nou, realment tenim molts valents. Jo no ho he fet mai, això. Mira, potser pot ser un nou propòsit de l'any 2020.
Bueno, digues, començaré l'any que ve.
Si et sembla, anem a veure què diu el periòdico i obre amb aquest titular. El rei obre consultes amb el 10N a la vista. Afegeix que Felip VI inicia avui la ronda amb els partits per confirmar si hi ha bloqueig. I la fotografia principal és completament esportiva i de celebració, no, Joan?
Sí. Ahir la selecció espanyola va aconseguir la seva segona Copa del Món, guanyant a l'Argentina, una final en principi que semblava molt disputada, i al final va ser molt, molt plàcida perquè es va imposar per 75-95, i la sorpresa d'aquest Mundial va ser que els Estats Units van quedar eliminats molt aviat, que sempre és una de les favorites, els Estats Units, i aquesta vegada la selecció espanyola i la selecció argentina es van disputar la final, i Espanya va ser el que se va endur a aquesta segona Copa del Món.
Per 20 punts de diferència, per tant, molt bé, i per això l'acompanya també aquest titular, el cim del món, que és el titular que acompanya aquesta fotografia que hi podem veure, doncs, a tots els jugadors de l'equip celebrant-ho amb una de confeti i amb la copa a la mà, eh?
És curiós perquè avui escoltava aquest matí en Basté, diu, això també es pot passar a la selecció de bàsquet. Que el capità sigui col·laborador d'Open Arms i que vagi amb el vaixell a salvar gent, que sigui partidari del referèndum i que l'entrenador sigui italià. I això no pot passar cap més selecció. I a més, està quasi la meitat dels jugadors són catalans i dos mallorquins, no? Vull dir que es veu la potència de l'esport d'aquí, l'esport català.
Tenim bona representació.
Sí.
Et sembla, anem cap a La Vanguardia a veure com obre avui aquest dilluns 16 de setembre, i ho fa amb aquest titular: el PSOE pensa en majories alternatives si hi ha eleccions. Afegeix que Sánchez creu que sortirà reforçat si cal tornar a les urnes, i la seva executiva confia en l'abstenció del PP. I la fotografia principal, tornem a ser pel mateix titular esportiu del dia, òbviament, amb aquest títol: Espanya torna a tocar el cel.
I veiem aquí, doncs, amb la copa, amb en Ricky Rubio. I atenció amb en Ricky Rubio, perquè també avui escoltava l'entrevista que li feien, i és d'aquells jugadors que t'impressiona la manera que parla. No és les respostes típiques de que té un esportista, que ja saps, sempre van per allà mateix, però avui l'entrevista que li feien Basté és digna d'escoltar-la, perquè una persona d'aquestes que no et deixa indiferent de la manera que s'explica, de la manera que explica les coses, de la manera que ho ha viscut.
Que t'arriba, vols dir, no?
Sí, com va viure la mort de la seva mare, qui el va ajudar, els llibres que ha llegit, la meditació que fa abans dels partits. Bueno, és tot un personatge.
Perfecte, doncs mira, i també el podem veure a la portada de l'Ara, perquè la fotografia principal, doncs, també el veiem abraçat a la copa amb aquest titular: un mundial d'autor. Però realment el titular que obre avui la portada de l'Ara és: l'arribada de Menes es redueix a la meitat aquest estiu. La pressió policial a Barcelona i l'augment de la subvenció de la Unió Europea al Marroc en serien els motius.
Menes, que són aquests que aquesta edat, diguem, de joves, que ni estudia, ni treballa, ni fa res. Almenys va per aquí, eh? Ho dic bé?
Bé, els menes són menors estrangers no acompanyats, que arriben aquí, òbviament, pues, sense pare, sense cap mena de tutor legal, i que, bé, se'ls intenta, doncs, ubicar en diversos centres i tal, però que realment hi ha hagut molta problemàtica ja des de mesos enrere, fins a dia d'avui, doncs, també per els estereotips, no?, que ja es posen a sobre d'aquests joves, i després, doncs, la realitat que passa en certs municipis, i realment és un tema polèmic, però bé. Sembla que no n'estan arribant tant, això també vol dir que potser és que estan millor allà on estan, vull dir, que si tenen ajuda, sí, si reben ajudes, realment, perquè arribar aquí sol realment ha de ser també una situació molt i molt complexa.
Molt bé, doncs acabem aquí aquest primer bloc amb el temps i amb el resum de premsa. Anem a maridar-ho tot això amb música, i la música pop dels anys 60, aquella que solem posar els dilluns, el pop a la catalana, que no és el pop
animal. També a mi me'n podries portar, jo una tapeta no et diria mai que no, eh?
Ets de pop?
De pop, oi tant. Sí? Em fas feliç amb un pop a la gallega?
Què me dius ara? Amb un albariño?
Oh, home, això ja és. Mira, és l'hora del brunch del diumenge.
Molt bé, molt bé. Doncs anem a escoltar a Toni Vilaplana amb aquest ye-ye música dels anys 60.
Cada vespre, quan de la feina pleguem, diu a l'amiga, i pregunto on anem. Dic anar al cine, però no ho veu massa clar. Sempre acaba fent un pa molt casolà. Soparem bé ella i ho passarem molt rebé, tant discos, l'espigut que ella té. Jo dic iaie, això li dic, dic iaie. A casa seva, com a la glòria si està, al costat d'ella, més no puc demanar. Si mai em besa, jo mai no perdo el control, això que és ella, més rebonica que un sol. Quan em pregunta si estic content de ser allí, per contestar-li, només això li sé dir, dic iaie, això li dic, dic iaie. Posem un disc baixet i a mitja llum restem sense dir res. Quedava d'uva, quedava d'uva, yeah, yeah. Quedava d'uva, quedava d'uva. No hi haurà ningú en el món, serem ben sols, no només tu i jo. Yeah, 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 yeah. Ai, noia meva, em tens ben enamorat. No sé com dir-te, si està tan bé al teu costat. Només sé dir-te que vull per sempre tenir totes les altres, com si no hi fossin per mi. I no em preguntis sóc feliç de ser aquí per contestar-te. Només això et sabré dir, yeah, yeah, yeah. Això et diré, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah! I a mitja llum restem sense dir res. Quedava d'uva, quedava d'uva, així m'agrada. Quedava d'uva, quedava d'uva. No hi haurà ningú en el món, serem ben sols, només tu i jo. Yeah, 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 yeah. Ai, noia meva, em tens ben enamorat. No sé com dir-ho tu, si està tan bé al teu costat. Només sé dir-te que et vull per sempre tenir que les altres, com si no hi fossin per mi. I no em preguntis si sóc feliç de ser aquí per contestar-te. Només això et sabré dir, yeah, yeah, yeah. Això li diré, 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 yeah, yeah, yeah.
El més calent a l'aigüera.
Continuem aquí el més calent a l'aigüera i després del temps, del resum de premsa, arriba aquell moment que ens agrada felicitar a tothom que sigui el seu sant, el seu aniversari, parlar de notícies i de refranys. Molt bé, a qui hem de felicitar avui, Cristina?
Doncs aquí és el Sant Joan, tu ets l'experta en el santoral del dia. Tenim algú que puguem felicitar o no?
A veure, avui dilluns 16, Sant Corneli. No sé si en queda.
No, de moment no en conec cap, la veritat.
Sant Corneli, Sant Cebrià, tots dos eren bisbes, aquest senyor. Santa Edita i la Beata Imelda.
Pues mira, d'Edita en conec una.
Ara?
Sí.
Sembla més un nom sud-americà, diria.
Russa. Edita, amb i griega, eh? En aquest cas no sé si s'escriu amb i griega. Ella ho escriu amb i griega, però jo en conec una, d'Edita.
Princesa, Santa Edita, que era princesa.
Oita, pues mira, tot un nom, tot un nom. I d'aniversaris, perquè sempre fem també doncs, aquests aniversaris de les persones famoses, però Joan, t'haig de dir una curiositat avui.
Vinga, digue'm.
El 16 de setembre, segons un estudi de Harvard,
carai,
que van estudiar entre el 1973 i el 1999, el 16 de setembre és el dia que hi ha més aniversaris.
Què me dius ara?
Exacte. Avui o sigui, el dia amb més natalitat, si mirem aquest espai temporal, és el dia amb més aniversaris.
Ostres, mira que no m'hi vaig fixar, eh?
No? No,
a l'hora de recollir els... A vegades t'acosta trobar el sis algú conegut, a vegades sí que veig que hi ha sis, n'hi ha molts, i no m'hi vaig fixar si la pàgina era molt llarga d'aniversaris o no. Però carai, mira, és una data de
tenir
en compte.
Els reis ja van...
Clar, aquests són...
Preparen, és un regal a llarg temps, no?
Són concebuts... per les
èpoques... Per Nadal. Sí, sí, sí. Els dinars familiars, el cap d'any...
Sí. Sobretot el cap d'any, eh? El cap d'any.
En veritat és obvi que sigui el 16 de setembre, no?
Mira, una curiositat que ja que també sabem i apuntarem. Molt bé, doncs primer, com sempre, felicitem a tots els oients que ens estiguin escoltant, que avui fan anys, i ara anem ja als coneguts i saludats.
Doncs mira, la primera que us diem avui és la Samantha Villar, que fa precisament 44 anys, les dues cadiretes, i per qui no la conegui, potser ho sabran, no?, per els programes televisius que ha fet com 21 dies con Samantha, que feia de tot.
I perquè... l'última penso que era Conexión Samantha.
Conexión Samantha, veritat, sí. Doncs realment és una noia que bé, ha vist molt món gràcies a aquest programa, perquè realment n'hi ha de molt divertits. També, si algú ha seguit el programa, a mi m'agradava, la veritat, és que n'ha passat de dures, perquè...
Sí, aquelles em penso que era una que era 21 dies sense menjar.
Sí.
Penso que un anava aquests. Un altre que es posava en un lloc que feien prostitució, també. I, bueno, no sé quin més ha fet. Però és catalana, ella és de Barcelona. També... No ha fet res per TV3 d'allò, però sí que li he escoltat alguna entrevista parlant en català, perquè a vegades hi ha aquests personatges que diuen nascut a Barcelona, i dius, ostres, sempre tinc la curiositat, aviam si saben...
Parla català?
Si parla en català, i sí, molt bé.
També és l'aniversari avui de Nil Cardoner, que hem de dir que és molt jovenet, fa 21.
Sí, senyor, Nil Cardoner, que es va donar a conèixer a Polseres Vermelles, era un dels protagonistes, i també és un dels protagonistes d'aquesta última sèrie que va fer juvenil... TV3.
Les d'hoquei.
Saps que m'estic veient,
Sí?
Veient,
aprovada?
Bueno, és una sèrie...
Ui.
Jo, que m'he dedicat molt de temps a l'esport,
sí,
entre el món del bàsquet, hi ha algunes coses que no me lliguen gaire. No me lliguen gaire. Tot i que sigui un altre esport, però hi ha unes coses que dius, ostres, això no passaria. No passaria a la vida real. És més que passin en aquestes sèries, perquè són sèries i així, però això en una vida real, aquest cas que es presenta o aquest cas que passa ara, això segurament en cap esport, no dic ni el bàsquet, ni el futbol, ni el handball, això passaria, però bé, és una sèrie i mira, ho has d'agafar-ho com...
És una lectura, a veure què n'opinen els nostres gens, si algú ens ho vol dir, doncs que truqui. I finalment tenim també a la Katie Melua, que en fa 35.
Sí, Katie Melua és una cantant d'aquesta que ha sortit d'aquesta nova generació, Katy Perry i totes aquestes que han anat sortint, que han sigut aquesta generació que ha vingut després de les Cristines Aguileres i tot això, saps?
Sí, les de la meva.
Vull dir que van, aquestes que van sortint, que tot va començar un xic tard, de 35 anys, però ha entrat dintre aquesta generació de noves veus de la música pop americana. Molt bé, i com sempre tenim una curiositat. I avui ens anem fins a Paris.
Paris!
I què hi ha a Paris?
Torrifel.
La Torrifel, que en veritat és així de petita, l'altra és amb escala... Això escoltava ahir els...
No sé què dir-te, jo l'he pujada i vaig arribar cansadet a dalt,
Ahir escoltava recuperava un vídeo d'aquest d'en Faimino Cansado, que explicaven un acudit, però com escoltaven un acudit, no sé si l'has escoltat mai, i avui vamos a explicar el chiste de los soldados de París. No? I abans no han explicat el chiste, que és una tonteria el chiste, abans s'enrotllen i bueno... I, esclar, tot passava a París i començaven a parlar de París. Diu, la Sagrada Família, en verdad, és así de pequeña. La otra es a escala 1, un millón.
La Sagrada Família o la Torre...
La Torre Eiffel.
Ara m'havies ben confós. Sí.
Molt bé, doncs, què passa a la Torre Eiffel? Ah, per cert, ja ho saps, no? Tu que has viscut a Girona.
A veure, pregunta.
A la Torre Eiffel la van fer del que va sobrar del pont de les Peixateres Velles.
Sí?
Sí.
Jo tenia entès que el pont de les Peixateries Velles era un regal d'Eiffel.
Sí, però...
Ja estava feta la Torre Eiffel.
Ja, però els gironins, com que són tan xulos...
Com ve algú... Li expliques això.
Els expliquem això. Però això no sóc jo, és tots els que viuen... No que viuen a la ciutat, sinó els del voltant. Tu que portes alguna llàvia, veus, això és de la marca d'Eiffel, el mateix que va fer... El que va sobrar d'aquí, com que va sobrar molt, per no llançar-ho, després van anar a París a fer la Torre Eiffel. Eiffel. Doncs anem a escoltar la curiositat.
Sí, anem a descobrir què passa amb la Torre Eiffel.
Vinga.
Sabies que...
Hi ha monuments que creixen durant l'estiu. L'exemple més clar és la Torre Eiffel de París. Però per què? Si atenem al fet de que aquesta estructura històrica està feta de ferro, el que passa és que el metal s'expandeix amb la calor. I com a resultat, l'emblemàtica torre pot créixer més de 15 centímetres en els mesos de més calor.
Fixa't tu. No sé com vas anar-hi, si vas anar a l'estiu o vas anar
no,
a l'hivern.
No, per sort a l'hivern, si no l'hivern, encara sí. Hauria hagut de pujar més, no?
Clar, clar, clar. Mira, mira.
15 centímetres.
És curiós.
Sí, sí, això passa sovint a carreteres, ponts, sí, aquestes sí. Coses que sempre notem, aquell cluc-cluc, cluc-cluc, sí, sí. Doncs és precisament doncs, perquè està... Això passa a la porta de casa meu. A l'hivern, a l'estiu no rasca i a l'hivern rasca. Alguna cosa també deu fer...
Es
deu...
Misteri.
Exacte, algú deu créixer.
Però és curiós això, és curiós que si vas a l'estiu... La... Sembla més gran, vaig venir jo a l'hivern i ara la veig aquí, la veig diferent, eh?
No sé si 15 centímetres els podríem apreciar, la veritat, a simple vista, però...
Quasi, quasi que no. Molt bé, doncs aquesta és la curiositat d'avui, que a la Torre Eiffel creix a l'estiu, i suposo que si és la torre que creix alguna altra estructura metàl·lica, també li deu passar el mateix.
Sí, ja ho ha dit, és un dels monuments, per tant entenem que n'hi ha molts més que els hi deu passar el mateix.
Poder la Pont de Girona també?
Ah? Aniré a comprovar, a veure si també té allò, el tros perquè pugui créixer i decréixer sense que passi res.
Doncs ja ho saps,
Ho anirem a mirar.
Com portis algú a Girona i el port s'hagis per allà, aquest pont no va fer la...
Són les obres de...
I el que va sobrar...
Al revés.
Home, si no quedarem malament.
Joan, sobrar... és que jo tinc la veritat al cap i ara m'estàs enganyant.
Clar, tu t'ho portes allà, això, i el que va sobrar van fer la torre. Però el que va sobrar d'aquí, perquè van portar tant de ferros, és què fem, això... Ho llançarem? No. Doncs vita, anem a París i els hi farem allà una torre. És que quedem bé. Molt bé. Continuem i, si et sembla bé, i l'autoritat competente lo permite, anem a veure què passava, anem a parlar de notícies. Què passava ara fa un any, Cristina?
Doncs mira, ara fa un any el titular d'avui era Esquerra Republicana de l'Escala continua sense saber quan es tornaran a fer primàries per conèixer el cap de llista de la formació. Des de Girona s'hauria d'estar treballant en confeccionar la llista de possibles votants.
Ja havia hagut unes eleccions, que havia sortit la que actualment està a l'Ajuntament, en Xavier Ballesta i va impugnar, i estaven aquí en aquella època.
En aquell moment de rifi-rafi, sense saber qui seria, no?
Uh-huh. I després hi va haver-hi, a partir de després ja va haver-hi la divisió d'Esquerra Republicana amb dos partits, un dels Esquerra Republicana i els altres gent de l'Escala. I aquesta, i ara fa un any, doncs, estaven en aquest procés de la impugnació de les primàries.
Mira, doncs ja han passat unes municipals, realment. Tot el temps avança molt ràpid, Joan.
I així ho explicava l'informatiu.
Es van a eleccions municipals de maig de l'any vinent i Esquerra Republicana de l'Escala continua sense saber qui serà el cap de llista. A mitjans de juny es van celebrar primàries, que guanyava Enna Estrems. Entenent que el procés d'elecció no havia estat correcte, un dels regidors actuals les va impugnar. I finalment, la Junta de Garanties a nivell nacional va decidir que l'elecció interna s'havia de repetir. Ara mateix, la pilota és el taulat de la gironina.
Doncs bé, això era el que passava ara fa un any. El que passava ara fa 5 anys és que l'Ajuntament preveu acabar la urbanització dels aparcaments del solar de Cales Monges i de l'esplanada de Francesc Macià abans de final d'any. També s'ultimen els detalls del nou sistema d'ascensors per a senyalitzar les places lliures al perímetre del nucli antic. Vol dir que fa 5 anys encara no hi havia el pàrquing de Cales Monges, aquell solar que hi havia hagut a l'antic lloc on hi havia les monges, que hi havia hagut també a escola, i a Francesc Macià, a l'esplanada on s'hi fa la festa major, encara doncs, no estava asfaltat i no estava posat. Sí que hi havia pàrquing, però era de terra.
Per tant, han complert les tres coses,
Exacte.
De 5 anys en aquí, realment s'han complert els objectius.
I així se'n parlava l'informatiu.
L'Ajuntament preveu acabar la urbanització dels aparcaments del solar de Cales Monges i de l'esplanada de Francesc Macià abans de finals d'any. També s'ultimen els detalls del nou sistema d'ascensors per a senyalitzar les places lliures al perímetre del nucli antic. Tot plegat forma part d'una aposta per a la millora dels serveis d'aparcament del municipi. Casos com l'aparcament de Cales Monges, el de l'esplanada Francesc Macià o la senyalització dels espais lliures del nucli en formen part. A Cales Monges es passarà de les 40 places actuals a 60. El projecte ha d'estar redactat aquest mes.
Bé, doncs això era el que explicava l'informatiu sobre aquesta notícia d'aquests aparcaments, tant el de Cales Monges com de l'esplanada de Francesc Macià, i també aquest nou sistema d'ascensors que hi ha, així és que està bé, perquè t'indiquen les places que hi ha lliures o les que no hi ha, i després tu, mira, a vegades és complicat perquè a vegades veus n'hi ha una o dues i vas allà i al final... no te les trobes.
No les saps trobar. Bé, perquè a vegades la gent no aparca molt bé, que diguem, també, això també passa.
També,
que
també,
potser
també
hi haurien de ser, però acabes allà que el teu cotxe no hi entra allà.
Per cert, que avui ja és dia lliure d'aparcament en alguns llocs que era de pagament a l'estiu. La temporada va del 15 de juny al 15 de setembre i avui dia 16 aquells llocs que no es podia, que es podia aparcar, s'havia de
pagar. Però havies de pagar,
havies de pagar
la zona blava.
A la zona blava, exacte. A partir d'avui, no tots, no totes les zones blaves, però avui hi ha la zona blava, per exemple, del passeig Lluís Albert, que allà avui ja s'hi pot aparcar sense haver de pagar. Això vol dir que costarà més de trobar aparcament.
Sí.
És el que passa. Mm.
Jo és que arribo a l'hora de l'escola, és boníssim intentar aparcar aquella hora. Realment potser me l'hauré d'anar a buscar una zona blava.
Bueno, de fet, hi ha aquí l'esplanada aquesta que hi ha d'aquí de Camperals, que diguem un tial esbotzada, que allà, Déu-n'hi-do...
Sí, allà hi ha molts pàrquings gratuïts, per tant, sí, és un bon lloc per aparcar.
És un bon lloc. Molt bé, ja hem sabut el que passava ara fa un any, ara que passava ara fa cinc, i tenim el refrany a la dita del dia, que la setmana passada l'havíem d'escoltar, però resulta que ens van tenir problemes amb l'ordinador i anem a veure avui si en Víctor Pàmies, que aquest senyor és un especialista en refranys, en frases i en dites populars, ens explica el refrany d'avui, que de xiquet es cria l'arbre dret. Així ens ho explica.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
De xiquet es cria l'arbre dret. Com diu Jaume Alsamora, espigolant dins l'Antigó, un llibre de l'any 2008, és quan es vincla i no es romp. És quan és jove que es pot educar una persona, perquè allò que no s'adreça des d'un principi, després ja no s'arregla. Els nens són personetes maleables, amb una gran capacitat d'aprenentatge i d'adaptació. Són com esponges i tenen molta facilitat per aprendre. I és en aquesta edat inicial quan han de fer els aprenentatges més intensos, per no créixer com els arbres de la Rambla, que vol dir criar-se a l'adula, abandonat, sense cura de cap superior. I en aquesta època inicial, que són tan flexibles i amb aquesta gran capacitat de retenció i comprensió, cada gota de pluja té un arbre que l'espera. De xiquet es cria l'arbre dret.
El més calent a l'aigüera.
Bé, doncs aquest era el refrany, Víctor Pàmies. Per als que sou habituals lectors del diari que tu tens aquí, el diari El Punt, durant
sí?
tot aquest estiu Víctor Pàmies tenia una pàgina, ara em penso que ja no la té, perquè ja l'estiu ja saps que costa
sí,
vegades
canvia
que
el format, no?
Format.
Diguem-ho
doncs
així.
Ell tenia una pàgina doncs, que tenia refranys comentats. Cada dia tenia un parell de refranys que igual que l'hem escoltat avui els comentava, els tenia comentats aquí a les pàgines interiors del diari El Punt.
Doncs mira, qui vulgui fer recerca dels diaris d'estiu podreu tenir refranys per donar i per vendre. I si no, escolteu l'Aigüera, que cada dia us en donarem un.
Molt bé, doncs arribem ja a la part final i, com sempre, tenim la cançó del dia.
I avui anem a escoltar la Maria Isabel.
Te sona aquesta cançó?
La cançó? No, la veritat és que no, perquè hem de dir que és la que era el número 1, no?
Sí.
Un dia com avui, un 16 de setembre, com hem dit, el dia amb més naixements.
Exacte.
Però del 1969.
Que l'estudi encara no estava fet, aquella època.
No.
Doncs molt bé, Maria Isabel, una cançó d'aquests de Los Payos, que un d'aquests components de Los Payos després va ser el que va crear un dels grups així de rocs més importants de l'estat espanyol, que era Triana. Triana, dels Payos, quan es va desfer aquest grup, un es va dedicar a l'humor i l'altre va ser el que va crear Triana, un dels grups així de pop, de rock, pop-rock, més aviat rock, dels que més importants, que ara ja no existeixen, però si és Andalusia, que de fet, que l'origen va ser andalús, que això del rock no estava gaire... ells estaven més amb lo seu.
Sí.
Llavors va ser quasi tot una sorpresa que sortís un grup de rock andalús, perquè el rock estava més, potser, les zones de més amunt, no?
Més al nord,
més
no?
Més al nord,
sí.
Perquè a aquella època la zona d'Andalusia d'així de grups de rock, quasi era...
Però mira, sempre han d'haver-hi pioners.
Sí,
i per això han deixat marca, no?
Molt bé, doncs, Cristina, anem amb la Maria Isabel, que ja deixo d'escoltar unes notes. Ah, sí, ja les... Ah, sí. No?
Necessito unes notes més. Home, sí, tant.
Ah, amb alguna festa l'has ballat, aquesta. Doncs molt bé, amb les notes de Maria Isabel, Cristina, demà més.
I millor, o no?
Vinga.
Bon dia.
El mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra, para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. 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 En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. 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 La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. 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 Shiribiribi, pom 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 pom.
Maria Isabel de los Payos, que tal dia com avui de l'any 1969 era la cançó número 1, la cançó que s'escoltava més, que es comprava més perquè no es podia descarregar, que encara no s'havia inventat tot això d'internet, i era de les que escoltaven totes les emissores, les botigues que venien discos, que normalment algunes, recordem, aquí a l'Escala, recordo la Can Fidel, que sempre tenien un altaveu al carrer i sempre anaven posant també les cançons que s'escoltaven més per aquella època, i segurament, si ens anéssim ara a l'Escala dels anys 60, segurament aquesta cançó es va escoltar més d'una vegada. I també, que no, avui dia encara algunes d'aquestes festes majors hi ha grups que encara la interpreten. Molt bé, continuem 11:48 minuts. Això és el més calent a l'Aigüera. I ara aquell moment que ens anem amb el que ens porta la Montse Hidalgo. Aquest un per un, aquesta entrevista, un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. I avui la Montse Hidalgo entrevista a Manuel Ríos San Martín, que és guionista, productor executiu de sèries de televisió i també és escriptor. I el que ve en el programa d'aquesta secció 1 per 1 és a presentar la seva darrera novel·la, La huella del mal. L'escoltem? Vinga, som-hi.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo. La violència és una condició pròpia dels éssers humans. Obrim les pàgines d'un thriller que ens submergeix en una investigació policial que va més enllà per plantejar-nos l'origen del bé i del mal. Nascut a Madrid fa 53 anys, aquest llicenciat en comunicació audiovisual, que ha dedicat el seu talent professional a fer de guionista, productor executiu o director de sèries de televisió, com Médico de Família, Compañeros o Sin Identidad, avui ens presenta la seva darrera novel·la, La huella del mal. Manuel Río San Martín, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Esta es su segunda novela?
Sí,
¿hago bien los números?
La segunda.
La primera fue Círculos.
Sí, eso es, Círculos.
¿Y le cogió el gustillo?
Pues sí, la verdad. Antes de escribir Círculos, según lo iba escribiendo, decidí que no iba a ser una única novela, una única apuesta, sino que realmente quería dedicarme a esto.
¿Los guiones se le quedaron pequeños?
Pues tampoco es que se me quedasen pequeños, pero es verdad que la crisis que hubo en torno al 2009-2010 en la televisión, que fue increíble, o sea, fue enorme, y sí que pensé en que había que tener una opción B en la vida, por si acaso. Y dije, ¿yo qué sé hacer? Aparte de escribir, y dije, pues escribir. Y entonces, bueno, pues puedes escribir guiones para televisión o para cine, y otra opción era escribir novelas, porque son dos clientes distintos, ¿no? Entonces, bueno, pues no ha funcionado mal.
Le iba a preguntar si el público que consume series o películas audiovisuales, sí, en definitiva, ¿es el mismo, compartido? ¿Hay muchas diferencias? ¿Le han puesto en esa tesitura de decir, que no te estás, ajá, dirigiendo al mismo segmento?
Pues la verdad es que tampoco estoy tan seguro, pero sí que, hombre, me da la sensación de que todo el mundo que lee algo de televisión ve seguro. Otra cosa es que todo el mundo que vea televisión, ya no sé si lee, en ese caso ya no sé si están... y yo creo que, bueno, quizá la literatura es un poquito más clásica. Las series de televisión han evolucionado muchísimo en los últimos 3-4 años con la llegada de las plataformas, y creo que ha entrado en una dinámica muy acelerada, y mientras que la literatura yo creo que es un valor más estable, ¿no? Que no está cambiando tan continuamente como la televisión.
Sitúa la acción de este libro, La huella del mal, en un lugar emblemático como es Atapuerca, quizá. No sé si llamarlo la zona cero de la humanidad y quedarme más o menos en una frase recurrente, o si es realidad. ¿Por qué escogió Atapuerca para el libro?
Pues mira, primero, sí que yo creo que es, no sé si de llamar la zona cero de la humanidad, pero sí que es donde más huesos hay enterrados de todo, desde luego de Europa, con muchísima diferencia, ¿no? Tiene gracia porque la cueva, el nombre de los neandertales se da por una cueva en Alemania que han encontrado una falange o no sé qué, y ya con eso han dado nombre a una especie, y aquí en Atapuerca que han encontrado miles de huesos, o sea que sí, es un yacimiento muy, muy importante. Y mira, la novela se me ocurrió no tanto porque yo pensase escribir sobre Atapuerca, que me gustaba mucho, o sobre un thriller, aunque sea que tuviese connotaciones prehistóricas, sino se me ocurrió de casualidad. Yo estaba de visita con mis hijos en Atapuerca, en el Carex, que es el Centro de Arqueología Experimental, y ahí tienen unos enterramientos neandertales, que son unos muñecos a tamaño natural, que están muy bien reproducidos, y uno de mis hijos se acercó, pues un poco haciendo el tonto, a tocar uno de los muñecos. Y yo me pregunté, ¿qué pasaría si en una excursión de un colegio unos chavales haciendo el tonto se acercasen y al ir a hacerse un selfie con el muñeco y lo tocasen, no fuese el muñeco la reproducción, sino que fuese una chica, y una chica que estuviese muerta pero desde hace muy pocas horas? Y ahí empezó todo.
Y ahí arranca el libro.
Sí.
Y para complicarnos la historia o para mejorarla, hay ese salto hacia la prehistoria, hacia lo que nos hace humanos.
Sí.
No sé si es muy humano o no el llegar a provocar la muerte de otra persona de nuestra especie.
Bueno, tristemente es bastante humano. Sí, a mí me gustaba mucho toda esa especie de ambiente prehistórico que se respira en Atapuerca, y todo eso que de alguna manera estuviese en la novela, ¿no? Que no fuese solo un thriller, que sí, que muy bien, tiene mucho ritmo, el final está muy bien, muy trabajado, hay cosas sorprendentes, muchos giros, pero yo quería que tuviese algo más, ¿no? Que tuviese un poco un barniz distinto, una capa más, que tú al terminar de leer la novela no solo te lo hayas pasado bien, te hayas entretenido, te hayas enamorado de los personajes, sino que te quede algo. Y no solo algo de información, que también, de los cráneos que hay en Atapuerca, los números de huesos, todo eso, sino algo un poquito que te hayas hecho algunas preguntas, ¿no? Que eso, tiempo después de leer la novela, creo que te puede quedar. Cosas como, pues, cómo era la violencia primitiva, qué queda de esa violencia en nosotros, o también cómo era la colaboración o la empatía en la prehistoria, que hay casos documentados. y qué queda de nosotros, qué nos hace más humanos, la violencia, la colaboración, el miedo a la muerte, apunta un personaje, ¿no? Pues todo eso también hay una cierta reflexión con ese tema.
Nos decía que la inspiración le llegó en una visita familiar a Atapuerca, y de hecho en la novela hay realidad y ficción, porque no todo es un fiel reflejo del entorno del yacimiento de Atapuerca.
Sí, lo único que no es real, digamos, en la novela es el pueblo de Niebla, que es donde se suceden unos cuantos acontecimientos, y sí que es verdad que quería, como todo en la novela es bastante realista, la excavación, los cráneos encontrados, todos los datos son reales, sí que quería que para que también el lector tuviese esa sensación de que lo que está leyendo es ficción, el que hubiese un pueblo que no fuese real en ese entorno de todo real, me parece que contribuía a crear algo un poco mítico y misterioso en torno a la novela.
Bueno, le ha puesto muerte, le ha puesto amor, hay historia, hay filosofía. No sé si son muchos ingredientes o pocos.
Incluso un poco de sexo.
¿Estás satisfecho con el resultado? ¿Le ha salido bien esta combinación?
Pues la verdad es que sí estoy contento. Los procesos de escritura de novelas son muy largos. En este caso yo tardé casi dos años, si al final no estás satisfecho debe ser muy duro haber empleado 2 años, pero la verdad es que sí, no solo porque creo que estoy contento con el trabajo, sino porque las primeras reseñas que están saliendo, que ya tengo 5 o 6, son realmente muy buenas, no solo muy buenas porque les haya gustado, sino porque han entendido lo que yo pretendía comunicar. O sea, todo esto que te digo de la filosofía de fondo, todo esto lo han entendido, le han dado un valor, y luego también han valorado mucho la estructura de la novela, el final les ha parecido sorprendente a todos. O sea, creo que esas primeras reacciones están siendo muy buenas.
Ir en busca del mal nos puede permitir corregir nuestros errores y ser mejores personas, socialmente al menos.
Debería, desde luego, sí. Si la novela sirve también un poco de reflexión a cada cual para pensar que nos hace humanos y que la respuesta sea que mejor que lo que nos haga humanos sea la parte, digamos, más bondadosa o más empática y no la parte más violenta, otra cosa es que la violencia también define al ser humano durante la historia, y hay un momento que un personaje dice la violencia nos ha traído hasta aquí, o sea, ha sido útil evolutivamente hablando, y ahora no queremos saber nada de ella. Pues está presente, y la pregunta es, ¿está presente en nuestro ADN de verdad? O sea, ¿es algo que no podemos sacar de nuestro ADN? Bueno, ahí queda para que cada cual conteste.
No sé si para cerrar círculos con esta novela o con la anterior, ¿ha hecho o piensa que puede hacer de la novela al guión?
Sí.
Y que podamos verla, no sé si dentro de mucho o poco, en alguna plataforma televisiva.
Los procesos son largos, entonces, siempre está bien porque es darle más vida a la novela, pero claro, ahora primero se tiene que vender, a los lectores les tiene que gustar, y si evidentemente es un libro que se vende, pues habrá seguramente alguna cadena que pueda estar interesada. Lo que es verdad es que luego el proceso es muy largo. Es decir, que de ahora, imagínate que ahora va bien la novela y en septiembre, octubre alguien dice, oye, ¿por qué no hacemos tal? Claro, pues puede ser 1.5, 2 años más. Con lo cual, si alguien tiene ganas de leerla, que no espere a la serie porque va a tardar.
Ese es un buen reclamo público. Otro va a ser, sin duda, que abra su libro, que nos escoja un fragmento y que, por favor, lo comparta con nosotros para hacernos una idea de cómo es esta novela, La huella del mal.
Pues mira, os leo un párrafo. El grupo escolar estaba arrojando lanzas mediante propulsores cuando escucharon un grito que provenía de la zona de los enterramientos. Todos miraron, pero Inés reaccionó con rapidez y se encaminó hacia allí, seguida a distancia por la profesora, que no tenía ni salud ni piernas para correr. La monitora se encontró a los chicos aterrorizados, tanto que les costaba explicarse. Inés se fijó en que el mayor no llevaba la camiseta puesta y estaba lívido. ¿Qué ha pasado? Por fin, el que tenía el móvil en la mano habló. ¿Es de verdad? Preguntó señalando al muñeco en el suelo. Inés siguió su mirada hasta el círculo de piedras. Allí dentro no estaba el muñeco habitual, aquella reproducción tan costosa que habían encargado hacía 4 años cuando desarrollaron esa parte de la visita. Se acercó, tocó con cuidado el cuerpo depositado en el enterramiento y miró a la profesora que llegaba jadeando. Llévate a los niños. ¿Pero qué ha pasado? Llévatelos. La profesora seguía sin entender y sin obedecerla. No es un muñeco, es una chica de verdad y está muerta.
Manuel Río San Martín ahora está trabajando en proyectos audiovisuales,
sí, también,
es decir,
también,
que hemos superado esa crisis que nos apuntaba. Está trabajando en un biopic sobre Sabina.
Sobre Joaquín Sabina, efectivamente, con la colaboración del cantante. Y lo cuenta todo.
Iba a preguntar, ¿y sin la colaboración del cantante sería posible?
Bueno, sí, supongo que sí. También hay muchas biografías y al final son personajes tan públicos que... Pero bueno, contar con la colaboración del personaje es muy importante. Y evidentemente, además, como Sabina lo cuenta todo, porque a lo mejor hablas con otro personaje y no quiere que se sepan cosas de su vida. Pero Joaquín, que ya en muchas entrevistas ha contado muchas cosas de las cosas que ha hecho. y la verdad es que no tiene problema por contarlo. De hecho, nos dice, no os preocupéis, eso también lo podéis contar. Con lo cual, sí que yo creo que va a ser una miniserie, bueno, polémica, sin duda, que van a pasar muchas cosas y que vamos a entender un personaje tan controvertido y tan interesante como es Joaquín.
Con la firma de Fernando León de Aranoa, no está mal.
No, nada mal. Estamos colaborando en guión con Fernando León, con Ignacio El Moral, Victoria Dalvera, y luego...